minut per arribar a 12:15. La darrera mitjoreta del programa la dedicarem per comentar qüestions relacionades amb arqueologia, amb el nostre, ara en Joan em permetrà fer aquesta broma, el nostre arqueòleg de capçalera, Joan García Targa. Bon dia.
Bon dia.
Amb en Joan, que avui no parlarem de Mèxic, avui parlarem de Sitges, perquè s'han tornat a encetar les visites arqueològiques al Puig de Sitges. Aquestes visites que fa un grapat d'anys que ja es convoquen, que aquest cap de setmana ja s'han posat en marxa el dia 7, amb afluència de públic, que hi continua ben interès aquestes visites, Joan.
Bueno, bon dia, sí, la veritat és que funcionen relativament bé, d'una manera molt fàcil. Jo vaig fer la proposta a la Regidoria de Cultura, com sempre, el regidor de Cultura i els tècnics ho han facilitat, s'ha fet la comunicació a través de comunicació de l'Ajuntament, més tota una sèrie de xarxes particulars, en aquest cas, i tal, i s'ofereixen 6 visites, 2 al mes de setembre, 2 al mes d'octubre i 2 al mes de novembre, una en castellà i una en català, i la veritat és que funciona perfectament bé. La gent ve amb moltes ganes d'aprendre i aprenem tots. Ens donem la volta, sí que feia molta calor aquest dissabte, feia molta xafogor.
Just abans de l'aiguat.
Sí, però la veritat és que molt bé, la gent molt agraïda, ens vam refugiar inicialment dins l'Ajuntament i al sortir fora es notava el canvi de temperatura, però la veritat és que bé, és una de les coses així més agradables que faig, sense...
Quina ruta fas ara?
Bueno, pràcticament el model és el que vam iniciar, que hem anat canviant una mica. Dins d'on estan les restes arqueològiques que es van trobar el 2016-2017 no podem entrar perquè estan obres, i el que hem fet és treure les vitrines que teníem dins amb una selecció de peces a l'exterior, i amb els plafons que teníem també dins i amb les vitrines, més les explicacions, s'explica una mica l'edifici de l'Ajuntament i una mica les intervencions que s'han fet, la història, es comenten les peces, i després sortim a l'exterior, baixem pel carrer Major, el carrer Nou, la Fragata, pugem les escales, anem pel carrer Fonollà, baixem pel carrer Fonollà i agafem fins al carrer d'en Bosch, donem la volta per l'edifici Miramar i tornem pel carrer d'en Bosch fins a la part de darrere del mercat.
D'acord.
I això l'altre dia vam estar una hora i 25 minuts, és a dir, i és molt agradable, anem parant, els hi vaig comentant coses, la gent va comentant el que considera dient, i tot és com molt fluid. Sí, no és gens forçat, sinó que va sortint. Hi ha vegades que són més llargues, depèn del que pregunti la gent, hi ha vegades que potser el grup és més poruc o no vol preguntar o li fa cosa a preguntar, i són més ràpides.
D'acord.
Això ja depèn més d'ells que no de mi.
Anava a dir, pregunten coses molt estranyes?
Bueno, no. Mira, per exemple, l'altre dia va ser molt curiós perquè la majoria eren vilanovins.
Mira que bé.
Aleshores...
Bueno, els de Sitges també anem a terror, eh?
Sí. No, per això, perquè jo pregunto una mica, perquè he de fer un informe al final, no?, de les visites, la gent que ha vingut, més o menys, no? Va venir l'Albert Roca, que va fer unes fotos, que li agraeixo, i bueno, es va sondejant una mica, i la gent pregunta coses normals, o sigui, com saps això, com saps allò, per què aquesta ceràmica és d'aquesta època o no és de l'altra, per què no es conserven les restes perquè es puguin veure... Bueno, coses normals que la gent que, lògicament, ho veu com un espectador neutral, pregunta sobre les coses. Llavors se'ls explica que la cosa no és tan senzilla, sinó que hi ha diners pel mig, permisos, tramitacions, incidències, que és el que determinen si les coses es poden conservar o no.
D'acord.
I ja està.
És una visita, per tant, del Puig de les Sitges, és, el Puig de Sitges, millor
sí,
dit,
sí.
És a dir, es baixa del Puig i es torna a pujar per darrere.
És gratuïta, no cal inscriure-ho, sí que hi ha gent que contacta amb mi i em diu, escolta, que Joan, a través dels contactes que tinc jo de Roca, que ho has esmentat, i d'altra gent, i de grups d'aquí d'arqueologia i tal, diu, escolta, que podem venir, que som 5 o no sé què, i jo, endavant, no hi ha cap problema, s'ha d'estar una mica abans de les 5, i es comença la visita. I si hi ha algú que es quedi fora, perquè entrem per la porta de darrere de l'Ajuntament, pel vidre dels lavabos, doncs se'l va buscar. Se'l va buscar perquè pugui incorporar-se al grup i ja està.
Perfecte.
És molt senzill.
Quin és el perfil de la gent que acostuma a venir a visites així?
Bueno, jo diria que és d'una dona entre, no sé, entre 36 i 55, segons les catalogacions de la Diputació que fa Xadarró, sitxetana o vilanovina o d'on sigui, interessat amb el patrimoni, amb la cultura, tal, o bé també gent de Barcelona, que ve a Sitges, mira quines activitats fan, veuen que és una activitat gratuïta, que poden assistir, fan un cafè al Sabater i venen a fer l'activitat i després, jo què sé, se'n van a fer una copa o a sopar o el que sigui. És un perfil, això, sempre, clar, sempre ve algun nen més... no tan voluntàriament, sinó... vale? I després sí que ve alguna gent gran. Gent gran, vull dir, més grans de 70, que o són sitxetans o són de l'entorn i que els hi fa gràcia perquè no ho coneixien i aprenen i ens ajuden a... Fins i tot moltes vegades aporten coneixements que es poden anar comprovant a les visites i que jo no tenia constància.
D'acord, això també t'anava a preguntar. Al final, més enllà de les preguntes, que deuen haver preguntes segurament molt anecdòtiques, però també deuen haver a vegades aportacions.
No, evidentment. Per això jo sempre ho dic, tant a Darró, a Vilanova, que ho faig amb la Diputació, com aquí, sempre la informació és mútua. És un doble canal d'informació. Jo... aboco uns coneixements en base a les excavacions que jo he fet i el que jo m'he documentat per fer les visites, però després hi ha gent que té unes informacions que no són, diguem-ne, d'ús públic i que són particulars i que ens ajuden a completar, i són molt vàlides, òbviament, i molt enriquidores per tothom.
Anava a dir, clar, en Joan, que té molts barrets, té el barret d'allò d'arqueòleg que pica, té el barret del que va a fer certificats, té el barret d'investigador i també té el barret de divulgador. Anava a dir, quin barret omple més?
Home, a mi realment el de divulgació.
O sigui, precisament aquest tipus d'activitats.
Sí, senzillament perquè li veus una retroalimentació. És a dir, a vegades fas... excavacions que són molt tècniques, que tu fas un informe, acabes de fer l'informe, l'entregues, tramites, envies la factura i ja està. Això ni t'aporta res a tu com a arqueòleg, ni repercuteix en ningú. En canvi, totes aquestes iniciatives que impliquen oferir a la gent una visita, una xerrada, no sé què, és d'alguna manera sociabilitzar la informació, i com que bona part d'aquests diners, en aquest cas de les visites, els posa l'Ajuntament i els ajuntaments funcionen els diners públics, és una manera de tornar a la gent aquells diners dels seus impostos, no? Si som així pragmàtics, no? I és molt gratificant. O sigui, a mi cada vegada em gratifica més això perquè les obres i això és interessant, però a vegades és una lluita amb promotors, constructors, no sé què, no sé quantos, no? I acaba sent una mica desgastant.
D'acord. I clar, entenc que la gent que ja ve a una cosa d'aquestes, més enllà de que és gratis, que aquí també podríem entrar, si les coses són gratis a vegades no es valoren tant.
Evidentment.
Però clar, si es fessin pagar també serien més complicades de gestionar.
Sí, perquè aleshores tindrien que fer, no sé, per exemple, es tindria que fer anar a la UAC, reservar, fer una paga i senyal o pagar... I aleshores, clar, si a la gent li fiques moltes...
Quin preu poses,
clar,
també.
Quin preu poses? Què dius? A veure, 4 euros és molt? I la gent dirà, hosti, jo amb els meus impostos ja pago, m'entens? Perquè la gent es veu que els seus impostos donen per tot. Vale? Aleshores, s'intenta facilitar. Mira, en el cas de Darró vam fer el mateix. Quan vaig començar, la gent tenia que pagar una quantitat que era simbòlica, però era molt enredada.
D'acord.
Aleshores, jo vaig aconseguir que no es pagués, perquè eren 1,75, 2,35, o sigui, havia de tenir canvi, després ho havia d'ingressar al banc, o sigui, era un rotllo, parlant clarament. En canvi, ho fas d'aquesta manera, clar, la gent no té el compromís. Clar, com que és gratis, et diu, escolta, vindrem 5, i al final, jo què sé, estan veient la tele, una pel·lícula a mitja tarda, el dissabte, clar, fa mandra, ara hem d'anar allà a sentir amb aquell tio explicar-nos una història, i no venen i no diuen res. Vale, i com que ja tinc experiència, però bueno, és una part consustancial de fer les coses gratis.
Sí, sí. Clar, allò gratis dona una certa sensació de que no té valor.
Exacte.
I això té el greuge, evidentment.
Clar, té el greuge que no hi ha compromís. Clar, tu quan pagues una part, una paga i senyal, doncs, d'alguna manera et veus obligat a anar-hi. Quan no ho fas, doncs, bueno, no té cap, és això, no té un valor.
Quin és el volum màxim de gent que pots arribar a assumir? Perquè...
Bueno, amb visites, pensa que aquestes visites les fem des de l'any 2017. En diverses tongades, en funció de la disponibilitat de la regidoria de cultura, que sempre s'hi posa bé i tal i qual, m'han arribat a venir, crec que la vegada que més gent va venir van ser unes 45 o 50.
Déu-n'hi-do.
Que aleshores és complicada la gestió. vale? Perquè ara no entrem a veure les restes. Al principi entràvem per una, per una porta, i jo em ficava dins les restes i estava per allà polorant i explicant les coses. Després van millorar perquè ja les podíem veure de costat. Ara no les veiem. I aleshores a la gent la disposo a les escales de l'Ajuntament, de l'accés al vestíbul, i bueno, i és molta gent. O sigui, quan és gent així, clar, jo no ho sé, la gent que vindrà, sí que tinc un aparell d'aquestos que amplifiquen la veu. Però clar, vas pel carrer i molestes a la gent. Clar, si portes un amplificador a la gent que no té res a veure amb la visita, estàs molestant. Aleshores s'intenta fer el més discretament possible. Però ja t'ho dic, l'ideal són 25-30, però bueno, a veure, com que la gent no reserva, et poden aparèixer uns que passen per allà al costat i pregunten, escolta, què estàs esperant? O el que sigui, no? Doncs mira, fem una visita. Què els podem afegir? Doncs endavant. No? Bueno,
és a dir, passar volants d'aquests també...
També. O gent que li sona, escolta, és aquí que feu la visita, no sé què, no sé quantos, que ens han dit, i sí, és aquí. Què podem entrar? Doncs endavant. Sempre quan no hi hagi problemes idiomàtics, vale? Perquè les oferim en castellà i les oferim en català.
I s'ha acabat.
Aleshores, per exemple, la propera és en castellà. Vale? Aleshores intentarem, lògicament, fer-la en castellà. Que resulta que tots som catalanoparlants i no ve ningú que sigui castellanoparlant, que, jo que sé, que únicament entengui el castellà, doncs igual la fem en català. Però si hi ha una sola persona que no entengui el català, la farem en castellà,
com
perquè està publicitada
en castellà.
Correcte. És així de senzill.
La gent se sorprèn del que els hi expliques i d'un indret, diguem, tan turístic, tan mitificat, tant de la foto com Sitges?
Bueno, jo el primer que els hi explico és que és una visita acte de fe. Clar, perquè només veiem les restes de l'interior de l'Ajuntament, ja no les veiem, perquè estan en obres. Aleshores, m'han de creure. Aleshores, això, avui en dia, al segle XXI, és complicat, però bueno, hi creuen. I aleshores jo intento verbalitzar de la forma més natural les restes que han sortit, perquè com que la majoria les he excavat jo, les conec bé. I aleshores, clar, sorprenen, perquè Sitges, clar, Sitges té el festival, el modernisme, Rossinyol, tal. Però clar, això els hi deixa una mica descol·locat, no? Perquè Sitges s'associa potser a modernó, entesa de finals del segle XIX cap aquí, i clar, que hi hagin restes romanes, restes ibèriques, els descol·loca una mica, però dic, a veure, és que és normal. Tota la majoria de les poblacions de la costa i de l'interior tenen uns precedents. I en aquest cas comencem per l'època medieval, per Bernat de Fonollà, i acabem pels ibers. I aleshores, clar, ni andem volant pel casc antic, els dic, pues aquí vam trobar això, aquí vam trobar allò, tal, i aquestes són les evidències materials, els objectes, i aquí teniu les fotos, i per tant no m'estic inventant res. O sigui, jo tinc imaginació, però tant com per això... No en tinc, Joan.
El que passa és que és això, no? A veure, deu haver de tot, perquè evidentment hi ha gent, i sobretot gent de Sitges, que més o menys alguna cosa li sona, però la gent de fora, la gent que pugui venir de Vilanova o de Barcelona...
No, fins i tot gent de Sitges,
També.
Fins i tot gent de Sitges que... bueno, fa anys la majoria de gent de Sitges era de Sitges. D'un temps cap aquí hi ha molta gent nouvinguda.
Correcte.
I que no és català no parlant, no llegeix l'Eco, o no se'l mira, o no ho entén, i té altres fonts d'informació, no? I s'intenta arribar amb aquest públic potencial. Però clar, a vegades són gent que només fa servir Sitges com a lloc dormitori, i no està vinculat ni a la cultura, ni a l'entorn, ni a la tradició, ni a res. No. Podia viure aquí com podia viure a Vilanova o a Calafell. Aleshores, a gent d'aquesta el sorprèn, però també sorprèn a sitxetans. O sigui, gent gran que no sabia de l'existència de tot això, no? Aleshores, es queden una mica encuriosits. Aleshores, entenen algunes coses, no? Escolta, doncs, des del terme de subur, des del terme no sé què, coses d'aquest tipus.
Correcte. Clar, Sitges dona per poder fer... O sigui, no, anava a dir, no totes les localitats tenen en el seu centre, en el seu casc antic, doncs aquesta...
Bueno, no totes, moltes sí que ho tenen. Una altra cosa és que hi hagin els recursos per poder estructurar una guia, una visita. Aquí hi ha els agis, tenen visites al modernisme, cases, no sé què. Per això jo, quan vaig fer la proposta fa uns anys, vaig dir, escolta, és una visita diferent, que és això, acte de fe, de creure'n, perquè les úniques restes que poden veure originals són les de dins de l'Ajuntament de Sitges i el tros de la muralla que es veu quan baixes al carrer Major, a mà dreta, que hi ha una tenda de roba i que allà mig així han de creure també que aquell tros de pedra que es veu a través d'un vidre és el gruix de la muralla medieval, no? És una mica, és una visita una mica, insisteixo, que t'has de creure el que et digui el guia.
I no relacionat amb això, però també relacionat amb la qüestió arqueològica, aquest divendres fas una xerrada.
Sí, jo crec que està directament relacionat. És a dir, fa, mireu, des de l'any 89 fem excavacions al casc antic en compliment de la normativa patrimonial de protecció, i fa dos anys, el 2023, el novembre, octubre-novembre, es va fer el seguiment d'una obra al carrer Major, no me recordo el número, crec que és el 16, i va aparèixer una sitja, i dins la sitja va aparèixer una peça gairebé sencera, molt fragmentada, perquè a més li queia una aigua d'un baixant del mur colindant, i quan la vaig recuperar, es va mig trencar, però estava pràcticament sencera. Aleshores, jo li vaig proposar al regidor de Cultura que crec que valia la pena, ja que feia molts anys que no restaurava una peça, des del 2009 que es va fer una exposició a l'Escorxador, que aquesta és una peça que estava molt bé, era molt bonica, que té restes de pintura, que és d'època ibèrica, dels segles 3-2 abans de Crist, i que pensava que podia ser interessant de fer el recorregut des de que la treus, la restaures, fas una presentació, i aleshores veurem una mica si es fa una vitrina, es col·loca juntament amb les altres que expliquem o que presentem durant les visites, i el regidor va entomar això com un projecte de la Regidoria de Cultura, i és el que farem el divendres que ve, a les 7 de la tarda, explicarem una mica el context del casc antic, i acaben explicant la peça, que és una peça que no ens havia sortit cap d'aquestes característiques, i que té un valor arqueològic, té un valor documental, té un valor testimonial, i és un miracle que en una casa on s'ha refet l'urbanisme local del casc antic i tal, t'aparegui una peça sencera. És una cosa excepcional.
És a dir, va aparèixer sencera.
Sencera. Sí, va aparèixer sencera com a sota d'un mur que s'acabava del veí del solar on estaven treballant. Clar, jo la vaig veure i clar, jo vaig veure, hi ha una foto que ja es veurà, que està aquella peça pràcticament sencera. Clar, al treure-la es va escardar una mica, però es va portar una restauradora, a la Mireia Sabater, de l'empresa Arqueovitis de Avinyonet del Penedès, que ha fet una feina fantàstica, l'ha restaurat, ha recuperat una mica la pigmentació que té. És una peça senzilleta, que ningú s'esperi una peça d'aquelles, però amb la seva senzillesa està el valor que té a nivell testimonial i documental.
De quan és?
Segles 3-2 abans de Crist. És a dir, és una peça que té 2.300 anys.
3-2 abans de Crist, aquí qui hi havia?
Romans? Ibers
encara. Ibers. Els romans van venir després.
Van venir una mica després. I en cavalqueria, en les restes que es van trobar al carrer Nou, a l'Ajuntament, aquí a la biblioteca, a l'arxiu... És a dir, formaria part de tot el conjunt aquest. Per tant, tenim Sitges al carrer Major, tenim Sitges a l'Ajuntament, tenim Sitges a la biblioteca, a l'arxiu... I si algú té dubte d'on ve el nom de Sitges... Però...
De les Sitges.
De les Sitges.
És com una ulleta, no?
Els tècnics, els especialistes en cultura ibèrica li diuen tenalla. Perquè les olles, teòricament, eren d'un material diferent, d'argila, i anaven al foc. I, en canvi, les tenalles... servien per no anaven al foc i servien per guardar algun gra especial o per emmagatzemar alguna cosa per rituals, per menjar quotidià, etc.
D'acord.
Per tant, era, diguem-ne, un esgrau per sobre d'una olla que anava al foc.
D'acord. És a dir, era un recipient per emmagatzemar.
Per emmagatzemar o per algun moment determinat consumir els productes que hi havia al seu interior.
Correcte.
Vale? Aleshores, no anava al foc.
I aquesta peça ha estat restaurada,
sí.
Serà presentada aquest divendres.
Sí.
On anirà?
No ho sabem. És a dir, l'altre dia precisament parlava amb l'arqueòleg territorial de la Generalitat, que li deia, escolta, ja et faré arribar la invitació de la conferència, i m'ha dit, on anirà? Això el tècnic de la Generalitat. I jo li vaig dir, bueno, les peces que estan a l'Ajuntament de Sitges, l'Ajuntament les va sol·licitar als museus de la Generalitat a Cervera, es paga una assegurança perquè hi ha peces, i aleshores les pot tenir temporalment l'Ajuntament, que va renovant aquesta assegurança cada any. La qüestió és veure com podem inserir aquesta nova peça dins el conjunt de peces que l'Ajuntament de Sitges té temporalment i que ens serveixen per explicar tant als adults amb aquestes visites com als nens amb les escoles, que fem 3-4 visites l'any amb escoles d'aquí de Sitges, que els hi expliquem una mica la història de la població.
Clar, la gràcia seria poder fer com un recorregut visual.
Sí, la idea seria que es quedessin aquí. Esperem que quan acabin les obres, on estan les restes originals, es puguin tornar a ficar les vitrines, tornar a ficar els plafons i enriquir una mica progressivament a partir de les excavacions que vagin sortint amb més peces significatives.
D'acord.
Aquesta és la idea meva. Una altra cosa és, bueno, convèncer l'Ajuntament, que espero que sí, de que es pugui fer, perquè són peces significatives de la història a nivell local i a nivell de la comarca.
També hem vist una altra peça molt més petita.
Sí.
Què és?
Bueno, aquella peça és la que han fet servir des de comunicació de l'Ajuntament. Bueno, ja havien fet servir aquesta peça per publicitar les visites de fa uns anys. És una agulleta molt petita que deu tenir, no sé, uns 4 centímetres d'alçada i 3 de diàmetre. És una agulleta molt mona, per entendre'ns, que podria ser una agulleta de figuetes perquè juguessin els nens, en època ibèrica també. I la van fer servir una mica per com a reclam publicitari de les visites. Aquesta peça es veu en una de les vitrines que està dins de l'Ajuntament.
Aquí l'Ajuntament. Aquí l'Ajuntament. És a dir, és una de les peces.
És una
que
de
també...
les peces.
Però no és aquesta la peça que presentes.
No. Aquesta peça que presento, ara no me recordo les mides, però deu tenir potser 20 centímetres d'alçada, té dues nanses al costat, és a dir, és més complexa que aquesta, que és senzillament una agulleta petiteta per jugar o per, jo no sé, igual per posar perfums o per pisar alguna cosa per maquillatge, o sigui, una cosa molt senzilleta.
La peça que presentes és de fam, d'argila?
Bueno, argila i fang és el mateix. És a dir, està feta a torn, és a dir, amb un torn de terrissaire, que els ibers tenien torn de terrissaire, i després, un cop que estava cuita, la pintaven. La pintaven normalment, és d'un color vermellós, i el color el traien dels òxids de ferro. I aleshores són molt boniques, hi ha algunes, a la zona de València és on hi ha més riquesa decorativa, amb personatges mitològics, fantàstics i tal. Catalunya som sempre més austers, i és una cosa més geomètrica, i aquí el que s'intueixen són alguns cercles, està molt desgastada la pintura, vale? Però s'intueix això. És més d'una tendència o d'un tipus decoratiu que s'ha trobat molt a Tarragona, a la zona del voltant de Tarragona i de Valls i de tota aquesta zona.
Però bueno. En qualsevol cas és un, anava a dir, és un disseny molt, molt habitual. No?
Sí,
és,
sí, 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 no és una cosa excepcional. És a dir, el que és excepcional realment és que s'hagi trobat una peça gairebé sencera amb una obra al casc antic i que tingui 2.300 anys, i no s'hagi destruït completament, fruit de les remodelacions dels edificis, amb un casc antic com el de Sitges o com el de qualsevol altre lloc. O sigui, és un miracle.
Va quedar posada allà?
Va quedar allà inserida dins una sitja, dins el remuntament d'una sitja, i per lo que sigui s'ha conservat.
Perquè, clar, aquesta sitja que estava plena de terra? O...
Estava plena de terra i d'altres objectes, d'altres materials, però clar, quan vaig veure això, dic, ostres, aquesta sembla que està molt sencera. I anava assajant i tal, diu, hosti, sembla que està molt sencera. I dic, sembla que està molt sencera, no?
I estava sencera.
I estava pràcticament sencera. El que passa és que, clar, el problema que hi havia amb aquesta excavació és que hi havia molt poca llum, molt poca llum, i després, que clar, se li ha de portar algú que hi entengui per restaurar. Una cosa és netejar i enganxar així de forma provisional, però per això es va demanar, es va proposar a l'Ajuntament de fer-ho, es van demanar uns pressupostos, se li va adjudicar amb aquesta persona i aleshores aquesta persona ho ha fet. Ha fet el tractament de la peça, netejar-la d'una manera especial i enganxar-la d'una manera especial i professional. No que l'hagués enganxat jo d'aquella manera. No. Ho ha de fer un professional, com tot.
D'acord. Les peces que han anat sortint, més enllà de les que tenim aquí a les vitrines, on estan?
A Cervera.
Al magatzem famós de Cervera.
Al Servei de Museus de la Generalitat, i aleshores allà hi ha, bueno, a Cervera una part, i les excavacions des del 2015 cap aquí, la majoria estan a Can Fals, que encara quan estava la Vinyet Panyella, com a director del Consorci del Patrimoni de Sitges, em va facilitar, o va facilitar, un espai per dipositar provisionalment les peces abans d'anar a Cervera. Aleshores, allà hi ha excavacions des del carrer Major del 2015, des del carrer d'en Bosch, des de l'Ajuntament 2016-2017 i aquesta darrera.
Vale? Ja tindríem gruix per fer un petit museu?
Sí. Jo ja vaig fer la proposta quan encara estava en Beget. Bueno, de fet, em va demanar ell que fes un projecte, i jo crec que seria interessant, no únicament d'arqueologia, sinó de tradicions, de pagès, de coses d'aquestes, perquè tot això es perd al llarg del temps. Clar, com que la majoria de la gent no valorem això, pues, quan es desmunta una masia i surten elements i tal, moltes vegades no se sap què fer perquè no hi ha una infraestructura per portar aquestes coses i per donar-los un sentit i per musealitzar-lo i per fer un discurs explicatiu. I aleshores, pues, és complicat. És complicat. El primer és tenir un espai amb unes condicions, un magatzem, i que d'alguna manera hi hagués un espai que pogués recollir tot això i després fer un discurs explicatiu. Vale? Més enllà dels museus que hi ha a Sitges, que són estupendos.
D'acord. Continuen sortint coses, Joan.
Bueno, cada vegada que aquesta realment va ser... Es va fer una rasa molt estreteta, però just a la cantonada apareixia una terra d'un color diferent, i de seguida es va veure que era una sitja. És a dir...
Sí, aquesta sitja no estava ni tan sols controlada.
No,
no és perquè... que s'hagués excavat, sinó que no...
No. És a dir, es va aixecar el paviment i per necessitat d'obra tenien que fer una cosa i just al límit del que tenien que fer va sortir això. Això què vol dir? Que d'aquesta sitja cap amunt han d'haver-hi més. D'aquesta sitja, diguem-ne, cap al cap de la vila, és probable, però no sabem fins a on. Aquestes intervencions ens serveixen, a part de recuperar peces com aquestes de la que parlarem el divendres, per acabar d'acotar els límits de l'ocupació antiga del casc antic de Sitges. O sigui, es va ensatge error, dius, bueno, arriba fins aquí, però aquí no, però ja sí, i vas fent com una línia sinuosa i en discontínua de per on podria anar el límit de l'assentament ibèric i romà.
És a dir, encara no tenim... concretament delimitat?
No, perquè tu pensa que el que fem són com mossegadetes. Clar, es fa una obra, es fan les sabates de cimentació i els lligams de les sabates, i clar, tu t'has de restringir amb això.
És com jugar barcos.
Bueno, és com un trencaclosques molt complicat.
Sí.
Llavors, clar, si fos per nosaltres obriríem més, però clar, el problema és que les excavacions les ha de pagar algú.
Clar.
I les paga el promotor, i el promotor diu, a veure, jo assumeixo el cost del rebaix que a mi m'afecta per obra. Però clar, si tu vols obrir, obre, però jo no t'ho pagaré. I aleshores ens hem de restringir amb aquells espais
que afecta.
Que afecten a l'obra amb la fase de cimentació.
I entenc que ja ha passat l'època aquella del tapa-tapa, que si...
No, encara continua encara el tapa-tapa, sí.
Encara continua
el tapa-tapa. Sí, a veure, jo ho entenc. Jo porto... Mira, vaig acabar la carrera el 89, és a dir, fa molts anys, 34 anys... i encara em dono en situacions del tapa-tapa. El que passa és que cada vegada és menys, però encara hi ha la percepció de que en una obra el dolent sempre és l'arqueòleg, i quan arriba l'arqueòleg es fa com un silenci còmplice de tots els altres, de dir, escolti, no diem cap informació tal...
Aquí no hi ha res,
aquí no hi ha res. No, és que a més t'ho diuen. A més t'ho diuen. A vegades t'ho diuen i diuen, no, mira, hem començat l'obra i jo et juro que no ha sortit res. I aleshores jo li dic, bueno, jo m'he de refiar de vostè, però vostè, igual que jo no sé de construcció i m'he de refiar de vostè que faci bé la casa, vostè no té ni la vista acostumada, ni els coneixements, ni l'experiència per avaluar si hi ha restes o no d'alguna cosa, no? I aleshores dius, bueno, vale, gràcies. A partir d'ara ho miraré jo
i ho certificarem.
I vostè faci la casa i ja està.
Doncs tot plegat serà aquest proper divendres a les 7 de la tarda al...
Edifici Miramar.
A l'Edifici Miramar, exacte.
I el dissabte a les 5 de la tarda a la porta de l'Ajuntament.
A la porta de l'Ajuntament, aquesta visita en català, 14 de setembre a les 5 de la tarda. Hi haurà dues visites més.
No, 14 és en castellà, perdona. És en castellà.
14 de setembre, qui diu en català?
Està canviat.
Està canviat, d'acord. Doncs en castellà,
sí.
Ja ho canviarem a la gent també, sí. El 14 de setembre en castellà a les 5 de la tarda, també hi ha dues visites més, el 19 i el 26 d'octubre a les 5 de la tarda i el 9 i el 23 de novembre.
Correcte.
Són aquestes el conjunt de visites al Puig de Sitges que de manera gratuïta, no cal inscripció prèvia, doncs qui vulgui, qui tingui interès i curiositat per conèixer doncs com doncs això, l'arqueologia i aquest acte de fe que ens demanava en Joan García Targa, que avui, ja et diem, no, avui no hem parlat de Mèxic, ni d'Exbatur, ni res, sinó que doncs, ens hem cenyit allò, a l'entorn que ens envolta, perquè nosaltres ara mateix estem a dalt de tot del castell. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, Joan.
I a tots vostès, doncs, també, dilluns, ja ha començat el col·le, i per tant, doncs, la canalla... I està rient a les aules i als patis. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.